pare, la meva mare, la meva àvia, vull dir, molta gent a casa, no? O sigui, tothom, des de molt petit tenia llibres. Tots els meus germans sempre han tingut llibres a les mans.
Montserrat Roig i Francitorra va néixer el 13 de juny del 1946 a l'Eixample barceloní, filla de l'escriptor Tomàs Roig i Llop.
Mira, els records així més significatius era quan el meu pare em portava al teatre, de molt petita. El meu pare era el president d'una entitat que es deia Festa, on aplegava tots els grups que hi havia de teatre amateur a tot Catalunya. I aleshores gairebé tots els diumenges a la tarda doncs anàvem al teatre. I això em va fer estimar molt el teatre. Això són els fets. Després també, no ho sé, fets vinculats molt amb el paisatge de Barcelona. Soc una persona molt de ciutat, molt de carrer, molt dels sorolls de la ciutat. I doncs els estius m'agradava molt, o el tornar de fora del camp a retrobar Barcelona com una cosa meva, el soroll dels tramvies, el soroll de la pluja sobre damunt dels vidres. No sé, hi ha aspectes que recordo amb molta tendresa de quan jo era una nena.
Montserrat Roig va llicenciar-se en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona i va ser lectora de català a la Universitat Anglesa de Bristol. A l'edat de 25 anys, el 1971, va guanyar el Premi Víctor Català amb el recull de narracions Molta roba i poc sabó, en el qual, amb tècniques realistes i psicològiques, descrivia la generació universitària dels 60, tema que ampliaria en la novel·la Ramona, adeu, publicada el 1972.
Bueno, solo puedo contar que la escribí después de haber finalizado el primer libro de narraciones, Molta roba y poc sabó y tanta que la volen, porque me di cuenta que allí había en germen una novela, y además me lo comentaron algunos amigos en los cuales yo tengo mucha confianza, y entonces pues empecé a escribir esta novela un poco a partir de una reflexión no exactamente sobre mí misma o sobre la clase de donde yo provengo, sino una reflexión sobre la mujer ante la vida y ante la historia, ¿no? De alguna manera intuía que la marginación de las mujeres ha condicionado su actitud ante la historia, ante el amor, ante la relación con el hombre, etcétera, y que tan marginada podía estar una mujer a finales de siglo como una mujer durante la Guerra Civil, como una mujer en los años 60. Podían cambiar las costumbres, podían cambiar incluso las palabras, el lenguaje, la manera de hablar, etcétera, pero que esta marginación es algo mucho más profundo, mucho más interiorizado y que se vivía exactamente o casi exactamente, ¿no? Entonces cogí tres personajes de una misma familia, la abuela, la madre y la hija, las tres en tres épocas distintas, y las tres viven momentos pues de cambios históricos importantes. Se enfrentan a la relación con el hombre y de alguna manera las tres reaccionan igual.
Una de les seves primeres obres va ser el llibre Los hechiceros de la palabra.
A mí lo que me interesa más es escribir. Entonces me di cuenta que podría ser muy interesante para mi propio oficio hablar antes con una serie de señores que habían tenido un éxito no solamente comercial, sino profesional sobre su propia obra. Entonces empecé a buscarlos por toda la piel de toro.
La carrera literària de Montserrat Roig és plena d'èxits en plena joventut creadora, fruit del seu talent narratiu. El 1976 va guanyar el Premi Sant Jordi amb la novel·la El temps de les cireres.
Bé, en realitat el títol em va venir perquè una vegada vaig sentir una cançó que canta Lluís Muntant, que es diu Autant des Ciris, o sigui, El temps de les cireres. Aleshores vaig descobrir que era un poema fet per un poeta francès de la Comil francès, o sigui, en 1870, que deia exactament que a ell li agradaria que vingués el temps de les cireres perquè seria el temps de la felicitat, i en aquell moment estaven matant obrers pels carrers, van matar més de 70.000 persones, i ell deia això, doncs, que volia que vingués el temps de les cireres perquè era la primavera, era el moment en què la gent, doncs, en què començava el bon temps, però al mateix temps era una metàfora perquè, o sigui, desitjava el temps de la felicitat en general, però deia que potser quan vindria el temps de la felicitat també hi hauria penes de mort, o sigui, que a la vida privada també hi hauria problemes, etc.
Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, murmuri d'abelles. Sota un cirerer florit, murmuri d'abelles, que m'adormí.
El 1978 va obtenir el Premi de la Crítica Serra d'Or pel reportatge històric Els catalans als camps nazis, una obra fonamental per conèixer els horrors dels camps d'extermini hitlerians.
Montserrat Roig s'ha destacat també per una intensa activitat periodística i ja ben aviat va col·laborar en diverses publicacions, entre elles Serra d'Hort, on donà a llum una sèrie d'exemplars d'entrevistes sota el títol genèric de Retrats paral·lels entre els anys 1975 i 1976.
En aquella època va col·laborar també a Destino, Teleexpress i Triunfo, entre d'altres publicacions.
Va fer, a més, programes de televisió en català tan remarcables com la sèrie d'entrevistes titulada Personatges, en dues tandes.
Una altra aportació de Montserrat Roig a la televisió va ser el programa Búscate la vida.
El 1976 va escriure amb un estil tan pulcre com personal la biografia Rafael Vidiella, L'aventura de la revolució.
Mai no abandonaria el periodisme escrit i així, posteriorment, va col·laborar als diaris El Periódico i Avui, alternant el castellà i el català. Ella deia que el català era la seva llengua materna i que l'ús del castellà l'havia enriquida.
Escriptora prolífica, tot i la propensió a no fer res que s'autoatribuïa, publicava el 1980 una altra obra rellevant, L'hora violeta.
En primer lugar, quisiera decir que esta obra, L'hora violeta, es una traducción del catalán, publicada en edición 62. No lo digo porque en algún periódico, no de aquí, o sea, no de Cataluña, ha salido de que yo ahora escribía en castellano, y quisiera pues aprovechar esta oportunidad para decir que yo la narrativa siempre la escribo en catalán y luego me la traducen.
El 1982, quan el PSOE accedeix al poder, Montserrat Roig publica L'òpera quotidiana. D'aquells temps daten també els seus assaigs en castellà sobre la dona titulats Tiempo de mujer i Mujeres hacia un nuevo humanismo.
En aquesta novel·la el que he fet és treure'm tota la mala llet que porto dintre, tots els meus dimonis, i aleshores el tema de la dona en general, doncs jo crec que sí, sobretot en unes escenes molt, molt clares. Potser el que surt més, en el fons, és tota la repressió sexual que hem estat vivint durant tot aquest temps, que ha estat un hàndicap molt important per a les relacions entre els homes i les dones.
Tots aquests dimonis que portes a dintre, que acabes de dir, et fan ser pessimista o bé optimista envers el pervindre?
Mira, doncs la veritat és que irracionalment, si no faig servir la raó, sóc molt pessimista. No sé, que no està bé dir-ho, però és així, no? El que passa que aleshores intento doncs creure'm a la gent que ha aprofundit en molts aspectes molt més que jo i que doncs em fan creure que realment potser la humanitat dintre d'uns anys serà molt millor de la que és ara. És una mica allò que es diu de vegades, no? De que cal ser optimista en la voluntat i pessimista en la intel·ligència. O sigui que el que hem d'anar fent és a la pràctica anar construint un món molt millor del que ens trobem ara, no?
El llibre Carnets de Mujer hi recull 9 narracions d'escriptors de diverses nacionalitats.
Una de les seves millors obres, la novel·la El temps de les cireres, va ser vetada per l'Institut de Batxillerat Lluís de Peguera, de Manresa, al·legant que era pornogràfica i no recomanable per menors de 18 anys. El pare d'un alumne i el seu advocat volien denunciar el professor de literatura que l'havia recomanada.
Una altra obra rellevant de Montserrat Roig és L'agulla daurada, on va consignar, amb una visió exquisidament apassionada, les experiències del seu viatge a l'URSS.
El 1980 havia estat invitada per una editorial moscovita a passar 2 mesos a la Unió Soviètica perquè escrivís un llibre sobre el setge i blocatge de Leningrad. L'escriptora catalana va saber plasmar en pàgines inoblidables aquells llargs 900 dies, del 22 de juny del 1941 al 17 de gener del 1944, també amb el paper que hi va tenir la Divisió Blava.